informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies de la ràdio, edició que correspon a la jornada del divendres. Avui és dia 14 del mes de març de 2024 i divendres, un divendres passat per aigua. Els saludem els que fem possible les notícies a les vies de so, la Marga Márquez, tècnics i redactors de la casa treballant al llarg de totes les jornades, també aquesta, el Jordi Graell, que ens ha de parlar bastament d'esports davant del cap de setmana, i al final també salutacions en nom de Marc Rodero, l'home del temps, tot plegat, conduït per Llorenç Avinyó.
Sumari de titulars.
Hem de parlar de moltes més coses, però les tres primeres que posem en solfa són la inauguració del nou espai de coworking per a emprenedors i petites empreses de l'edifici del Tavares del Vendrell. Començarà a funcionar dilluns, però va ser inaugurat ahir, i tenim la crònica de la inauguració i l'explicació dels serveis. Després parlarem d'una festa que, si el temps ho permet, es farà a la plaça del Serratllo, el primer aniversari de l'associació Trompetaires del Vendrell, festa al carrer a la capital de la comarca. I el tercer argument és la presentació d'un llibre de Julià Bretos que parla de la història de la Sagrada Família i que té vinculació amb el Vendrell, i es va presentar tot just aquest dijous també a la biblioteca del Portal del Pardo. Però hi ha més coses. Vaga de Renfe, que pot començar dilluns, de Rodalies, si és que les coses no canvien, i altres convocatòries de les pròximes hores i els pròxims dies. Doncs un dels serveis que havia d'incloure el ja no tan nou edifici del Tavares era un coworking, és a dir, un espai perquè emprenedors i petites empreses trobessin un lloc agradable per poder desenvolupar la seva feina. L'edifici acabat ha anat ultimant els seus detalls i des del Servei Municipal d'Ocupació i d'Assessorament a Empreses, l'EINA, ja s'ha acabat d'habilitar el coworking de l'edifici del Tavares. És un espai amb diverses àrees, amb sales de reunions, amb internet d'alta velocitat. De tot plegat ens en parla el Guillem Lira en aquesta informació.
Aquest dijous, Coma-ruga ha inaugurat un nou espai de coworking a l'edifici Tavares. Es tracta d'una infraestructura pensada per autònoms i petites empreses que requereixin d'un entorn de treball flexible i completament equipat. L'espai inclou despatxos privats, una sala de reunions i ordinadors, tot pensat per facilitar el dia a dia i promoure la col·laboració entre emprenedors.
Coworking no deixa de ser un espai completament equipat amb tot el que una persona pot necessitar per treballar, ja sigui com a autònom, ja sigui com a petit empresari, ja sigui perquè necessitis parlar amb proveïdors o amb clients o al revés, o fer reunions de treball del teu equip.
Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat el Baix Penedès va ser la segona comarca de Catalunya amb un creixement poblacional més gran. Aquesta dinàmica obliga les institucions a posar en marxa infraestructures que afavoreixin el desenvolupament econòmic i la retenció de talent a la comarca.
Un equipament més municipal als nuclis marítims per anar omplint de serveis públics en aquesta franja marítima que cada vegada hi ha més residents a tot l'any i per tant necessita tant per les persones que viuen tot l'any com aquelles persones que ens visiten durant les vacances d'equipaments i serveis.
L'any passat el nombre de start-ups a Catalunya va arribar a les 2.300, un màxim històric que marca una fita important en l'evolució de l'ecosistema empresarial del país. Aquest creixement també ha estat acompanyat per un augment de la inversió estrangera, que va superar els 1.050 milions d'euros. L'objectiu ara és aconseguir una major distribució d'aquestes empreses emergents fora de Barcelona, on encara es concentra la gran majoria.
Els principals factors per atreure aquesta inversió són la captació de talent, les infraestructures, però la qualitat de vida. I en aquest sentit, no només per inversions de grans empreses, sinó també de petits emprenedors, inclús de nòmades digitals, doncs aquestes infraestructures com les que avui inaugurem aquí a Coma-ruga tenen molt de potencial de convertir-se en un referent, perquè tenen la infraestructura, com estem veient, de qualitat, però també, sobretot, la ubicació al costat del mar, la comunicació, amb la qual cosa el tema d'infraestructures i qualitat de vida el tenim bastant garantit.
El creixement d'aquest tipus d'empresa també es tradueix en la creació d'ocupació. El 2024, les start-ups van generar gairebé 23.000 llocs de treball a Catalunya, un increment del 10% respecte a l'any anterior.
Doncs hem començat amb feina i seguim amb festa, perquè els trompetaires del Vendrell celebren el seu primer aniversari amb més de 12 hores de música i celebració. L'Associació Trompetaires del Vendrell està de festa. L'entitat cultural compleix el seu primer any de vida i per commemorar-ho ha organitzat una gran festa musical durant tot aquest dissabte, si el temps ho permet. Serà a la plaça del Serrallo de les 12 del migdia fins a les 2 de la matinada i per l'escenari habilitat especialment per a l'ocasió, si no plou, i passaran un total de 4 grups amb estils musicals que són ben contundents, com ara fa un any, a la festa de la seva inauguració. És una informació de Lolo García, des la qual escoltaran la portaveu dels trompetaires del Vendrell, que és Mini Alonso.
Música, cultura i molt bon rotllo. Amb aquesta fórmula infal·lible es presentaven ara fa un any els trompetaires del Vendrell, una entitat lúdica i festiva que va arrelant al ritme de rock and roll. 12 mesos on, després d'organitzar 3 grans esdeveniments, els seus responsables es mostren força satisfets de la repercussió que han obtingut entre la població de la vila.
Doncs crec que ha sigut, que la valoració d'aquest primer any ha sigut molt positiva. Crec que ha sigut tot un... hem tingut molt bona acollida. Hem fet 3 esdeveniments, sent l'últim la Cireta del Pastís, que ha sigut el primer Trompetaires Beer Fest. I aquest any tornem a fer doncs, l'aniversari.
I per celebrar el seu primer any de vida, els trompetaires han organitzat una jornada de més de 12 hores de música variada i contundent. La festa engegarà dissabte a la plaça del Serrallo a partir de les 12 del migdia amb el concert de The Tempo Xamans. Tot seguit, cap a 1:15, tindrà lloc un bingo vermutero i ja al vespre a les 7 serà el torn de rock añejo. 3 hores després, a les 10 de la nit, prendrà el relleu FIAR, mentre que els últims en apoderar-se de l'escenari seran els Pim Pam Punk, la nova proposta musical de Josep Maria Socias, soci. Un clàssic de la comarca per a una entitat que vol deixar petjada.
El soci dels Peluts del 92, que ja és una institució musical a la comarca del Baix Penedès. Enllacem amb una qüestió cultural perquè la vinculació del Vendrell amb la construcció de la Sagrada Família és un dels temes que s'aborden a Ocho Pecados. Aquesta és una novel·la històrica escrita per Julià Bretos, que és producte d'una intensa recerca i que s'ha presentat aquest dijous a la sala polivalent de la Biblioteca Terra Baixa del Vendrell. Hem tingut l'oportunitat d'anar-hi i escoltar Julià Bretos explicar-nos, entre d'altres coses, que aquesta novel·la és continuació d'una altra que també va venir a presentar el Vendrell i que també està vinculada a la capital del Baix Penedès. L'escriptor Julià Bretos ha tornat al Vendrell per presentar la novel·la Ocho Pecados. L'obra és continuació de La dama sin rostro. El relat explica una història real sobre la construcció de la Sagrada Família.
La dama sense rostre descobreix la dona que va entregar una quantitat fabulosa sense la qual no existiria la Sagrada Família, i això és totalment cert, i aleshores la pregunta és, i després què ha passat amb aquests diners? Però és que el que va passar amb aquests diners és fabulós, o sigui, és fabulós per lo dolent. La veritat és que va haver-hi una mena, una lluita bestial, des de la diòcesi per quedar-se amb aquests diners, i bé, i tot això forma part de la història de la Sagrada Família, o sigui que sí, Ocho Pecados seria, diguem, de la continuació de La dama sense rostre.
Tot i que el llibre és una novel·la, la base és de recerca històrica. Bretos ha presentat el llibre al Vendrell perquè hi ha una vinculació molt rellevant entre la vila i la gran obra de Gaudí.
Al final tot això és recerca, o sigui, aquestes novel·les són novel·les històriques, per tant és ficció, hi ha una part de ficció, però el 99% és tot el que jo he descobert. Què passa? Que aquí t'ajuden per la dreta, per l'esquerra, Vilanova, Piera, i el Vendrell també té la seva part, és a dir, hi ha una vinculació amb la dama sense rostre, amb la persona que, amb aquesta dona que va entregar aquests diners, però clar, resulta que jo he descobert que aquests diners provenen d'una farga, una ferreria, però és que aquesta farga resulta que Manuel Marquès doncs va posar diners, i aquest Manuel Marquès està relacionat amb l'edifici de la Plana d'aquí del Vendrell, o sigui que aquesta persona va viure aquí, bueno, estava a Cuba, va estar a l'Ajuntament de Cuba i tal i qual, però de Santiago, de Cuba, però bueno, va fer molta vida aquí i forma part de la investigació.
Julià Bretos ha comptat amb l'ajut de bons historiadors aficionats i també de la directora de l'Arxiu Comarcal, Nativitat Castejón.
La Nati és fabulosa, és una... A veure, és que jo el que m'hi trobo és que hi ha una colla de... Jo li dic historiadors aficionats, la Nati no és aficionada, però bueno, hi ha una colla d'historiadors aficionats que en saben molt, moltíssim, però sobretot ho donen tot, ajuden d'una forma altruista.
El llibre s'ha presentat aquest dijous a la sala polivalent del Portal del Pardo i ja està disponible a les llibreries. Coses. Les complicacions pels usuaris del servei ferroviari no s'aturen. Quan és una cosa és una altra. La setmana vinent està previst l'inici d'una vaga convocada pels sindicats de Renfe amb protestes per diferents aspectes relacionats amb el traspàs de Rodalies. Les dues primeres jornades d'afectacions seran dilluns vinent i dimecres de la setmana vinent. I és que Comissions Obreres, la UGT, la CGT, la Confederació Intersindical i CERNAF, així com el Comitè General de les Empreses del Grup Renfe, han convocat 7 jornades d'aturades parcials o totals que comencen aquest dilluns que ve. Les línies de Rodalies R4, R2 Sud, així com la RT2 de Rodalies Tarragona i la dels trens regionals es veuran afectades per la vaga. Prenguin nota, sobretot de cara a aquest dilluns, perquè la primera aturada, la de dilluns 17, serà de 24 hores, mentre que la del dimecres, la següent, les afectacions tindran lloc en 3 franges horàries diferents, entre les 6 i les 9 del matí, entre les 2 i les 5 de la tarda i entre les 9 i les 11 de la nit. La Generalitat ha decretat serveis mínims del 66% a les hores punta i del 33% a les hores valls. Amb la vaga, els sindicats denuncien incompliments dels acords que van signar el 2023 per desconvocar una altra protesta relacionada també amb el traspàs de Rodalies i critiquen que s'hagi comunicat la creació d'una empresa mixta aliena al grup Renfe sense comptar amb la possibilitat de participació al comitè d'empresa. Les aturades no quedaran en dilluns i dimecres, els dies 24, 26 i 28 de març, i també l'1 i el 3 d'abril tornarà a haver-hi aturades si tot plegat aquest cop no es desconvoca.
Esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'handbol i ho fem amb l'empat a 27 de l'handbol Vendrell masculí a la pista del Terrassa B en un partit disputat el passat dissabte i on els jugadors de Suso Fernández van aconseguir el primer empat de la temporada en un partit on gairebé sempre van anar a remolc. De fet, van arribar a perdre per 4 gols ben entrada a la segona part, però finalment, com dient, doncs, acaben sumant un punt i d'aquesta manera doncs, enllaçar dues setmanes seguides puntuant. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Suso Fernández. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bé, com deia, doncs és el primer empat de la temporada, per tant, és una sensació que encara no havíeu tingut. Respecte a aquest partit, no sé si doneu per bo el punt o no.
I tant que sí. Bueno, de fet, el punt, mentre que estàvem allà al mig de la pista i anàvem xerrant, era el comentari més habitual que aquest punt seria victòria per tota la dinàmica que havia portat al partit. Mira que no sé si alguna vegada durant aquesta temporada he parlat de l'arbitratge, però bueno, entre l'arbitratge, que va ser molt, molt dolent, i tota la sensació del partit, treure aquest punt ens dona, bueno, una sensació de dos punts, perquè vam haver de lluitar molt i molt.
De fet, és el que comentava, no? Doncs, durant bona part del partit va haver d'anar a remolc. De fet, doncs, començar la segona part a 4 gols per sota, quan queden 5 minuts doncs encara esteu a 2. Per tant, doncs, l'equip que no va deixar de creure i totes les adversitats que comentaves, doncs, al final poder, doncs, com a mínim, sumar un punt, no?
Sí, ja et dic que presa de decisions de la parella arbitral totalment diferents, la mateixa acció però totalment diferents en funció de on estem, si nosaltres ho defensaven eren exclusió de 2 minuts, si ells atacaven o era falta d'atac o qualsevol història, no? Era una miqueta surrealista, no? I ens miràvem tots com dient què és el que succeeix aquí, no? De fet, algú molt curiós, semblava com que si tingués un altre sentit, abans de començar el nostre partit estava jugant l'equip femení i estava jugant contra un altre equip d'allà, de Bona Roca de Vallès, i era la mateixa parella arbitral. I mentre que els jugadors es canviaven al vestidor, jo estava mirant una miqueta del partit i bueno, veure aquestes decisions arbitrals em van fer rumiar, dir, ostres, espera't, hi ha alguna cosa que no em quadra, no? Vaig fer la xerrada i els vaig demanar, doncs mira, em sembla que falten 5-7 minuts per acabar el partit d'allò, aneu fora i mireu la parella arbitral perquè realment ens pitaran el que vulguin. I així va ser. O sigui, ens vam haver d'adaptar d'una manera important. Els jugadors ho van fer molt bé, ja dic molt bé. I bueno, això és el que deia, no? Que aquest punt fora de casa en aquestes condicions, ostres, en altres ens va sortir amb un sabor de boca molt bo, com si fóren dos punts.
Ara ja toca pensar el bé partit, que serà aquest dissabte, 3:15 del vespre, contra el Ràpid Cornellà B, un altre rival directe. I bé, doncs, aviam si doncs, podeu continuar amb aquesta ratxa, i aquest cop doncs, si es pot sumar de dos, millor que un, no?
Sí. A més, és el que tu dius, rival directe, estem tots aquí a pilotonats, no? Un punt, dos punts, tot el que podem rascar i anar pujant de mica en mica, doncs, bueno, ha de ser positiu i continuar treballant per assolir els futurs objectius.
Doncs perfecte, Suso, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Molt bé, gràcies a tu.
Suso Fernández, entrenador de l'handbol Vendrell masculí, valorant aquest empat a 27 a Terrassa, i ara quan hem centrat en aquest partit, que serà demà a 3:15 del vespre al pavelló municipal contra el Ràpid Cornellà B. I seguim parlant d'handbol, en aquest cas, amb derrota de l'handbol Vendrell femení per 21-12 a la pista del Sant Joan d'Espicer, en un partit on les jugadores de Pepe Olivares van plantar cara a la pista d'un dels co-líders. Sí que és cert, però, que les andrellenques anaven justes d'efectives i això doncs, potser va evitar que acabessin de ficar-se dins del partit, però, tot i així com diem, doncs, van oposar resistència, però finalment doncs, les locals que van acabar fent valer la seva superioritat. Per parlar de com va anar tot plat, us conservo, tenim el míster, el Pepe Olivares. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, una nova derrota, però bé, el fet d'haver pogut plantar cara en una pista tan complicada, imagino que doncs, també doncs, deu ser motiu d'orgull, no?
Sí, bueno, com has dit, anàvem justes de jugadores i després, clar, anàvem a casa del líder. I llavors, pues, la nostra idea era pues, això, intentar posar nosaltres a ritme de partit, que no podia ser córrer, havia de ser un partit lent, i on les defenses s'imposessin. I, bueno, ho vam aconseguir, la veritat que ho vam aconseguir. Sí que és veritat que no vam tenir gaire opcions per la victòria, però, tot i així, mai vam marxar del marcador i nosaltres sempre vam estar en una distància entre 4 o 5 gols. Vull dir, la veritat que molt bé.
De fet, el descans, el marcador 11-4, que al final, bueno, és una mica el de sempre, no? Aquesta manca d'encert en atac o aquestes pèrdues que eviten doncs, que doncs, acabeu d'estar dins del tot, no?
Sí, però el que teníem por aquest diumenge era que elles trenquessin el partit. Perquè, bueno, per això, perquè volguessin treure una gran diferència de gols o alguna cosa així. I sí que és veritat que els primers 10 o 15 minuts ho van intentar, però, bueno, nosaltres vam estar fines, sobretot en defensa i en porteria, i no els hi vam deixar. Després ja, doncs, bueno, vam seguir jugant el partit i cadascú amb les seves armes. Però bé, força bé.
Ara ja toca pensar el partit, que serà diumenge, 3:15 del vespre, al Pavelló Municipal, contra el Molins. I bé, doncs un altre partit per això, no? Doncs seguir intentant millorant i aviam doncs, fins on es pot arribar, no?
Sí, a veure, que totes les jugadores agafin minuts. Per nosaltres és molt bo poder rotar a totes les jugadores. No tenir aquesta setmana ja en principi no tindré cap baixa. I estarem totes, i bueno, tot el que es tracta. Seguir jugant partit, entrenant i competint.
Doncs perfecte, Pepe, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Pepe Olivares, entrenador de l'handbol Vendrell femení, valorant aquesta derrota per 21-12 a Sant Joan d'Espí, i ara quan anem centrats en aquest partit, diumenge 3:15 del vespre al Pavelló Municipal contra el Molins. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb victòria del Club Futbol Sala Vendrell per 1-5 aquest diumenge a la pista del Platense Calafell, en un derbi on els jugadors de Miquel Malo van començar a planar el camí de la victòria a la primera part amb dos gols al tram final, el primer després d'un doble penal provocat per una expulsió d'un jugador local, i amb el 0-2 s'arribava al descans. I a la segona part, tot i que els calafellencs intentaven ficar-se dins el partit, els vendrellencs que van seguir mostrant-se efectius i finalment doncs, van certificar una victòria que doncs, els permet donar un pas gairebé definitiu cap a la permanència. Per parlar de com ha anat tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Ves un partit que potser en un altre moment de la temporada doncs, no l'haguéssiu tret, perquè realment tampoc va ser un partit allò per tirar coets, però bé, doncs ara sembla que està un moment que ho surt tot i va ser un partit que finalment va poder tirar endavant.
Doncs sí, tal qual. Va ser un partit en què no vam estar massa bé. No vam estar ni massa precis en pilota ni massa intensos quan no la teníem. Això feia que ells tinguessin atacs molt llargs, perquè tenen un joc molt lent, sempre deixant el cierre molt en primer i passa molt clara i, doncs, bueno, se'ls va fer el partit llarg i avorrit, no? Perquè no teníem massa pilota, quan la teníem tampoc no fèiem gran cosa amb ella, i la primera part va ser força trista per dos costats, ja que hi ha una o dues ocasions només per cada costat. El que passa que, bueno, que sí, que a falta de dos minuts, pues, el noi aquest se li embalolla i intenta agredir un jugador nostre, i això provoca l'expulsió del doble penal, que aconseguim transformar. Llàstima que el Jaque va fallar el segon, perquè és un jugador força efectiu amb els dobles penals i que el xuto força bé, que no li va sortir massa bé i va sortir molt centrat. I per sort, per Rubén, al final de la primera part, aconseguir recuperar la pilota d'Ali, fer el 2-0, que es dona molta tranquil·litat. I a la segona part, doncs, més de lo mateix, no? O sigui, fem el 3-0, però amb una jugada molt aïllada, perquè tampoc no havíem fet molt més fins a aquell moment. Ells ens aconseguissin fer el 3-1, però bueno, tampoc no ens en quiten massa, només en tenen un, em sembla. I nosaltres aconseguim rematar el partit amb dos molt bons gols, tant d'Idris com de Rubén, i pues, tres punts més, ja en som 10, ens allunyem dels equips de baix, que era el que volíem, i ojalà puguem continuar així moltes setmanes més.
I un altre partit que, malgrat, doncs, no vas poder acabar, perquè de nou doncs, l'àrbitre que et va decidir expulsar, i bé, no sé fins a quin punt al final els àrbitres doncs, comencen ja doncs, no sé si a prendre-los la matrícula d'alguna manera, no? Perquè sembla que amb poca cosa doncs, acabeu doncs, amb aquestes situacions, no?
Bueno, la matrícula presa a mi me la tenen presa des de fa molts anys, no? I tinc que dir que a part amb raons, però sí que és veritat que pues, aquest any les dues últimes expulsions són expulsions estranyes, no? Perquè tot i que consti a l'acte que són per protestar o per protestar de forma reiterada, no és veritat, en cap moment protesto. El que intento és dialogar amb ells, en aquest cas a part, amb una situació molt desagradable, com és tenir un parell de pares dient-nos que no es despeguen al pàrquing quan s'acabi el partit. Aleshores, doncs, bueno, és que no sé molt bé què dir. O sigui, ells prenen aquestes decisions, per mi són decisions errònies, per mi són completament injustes, però és el que hi ha, les tenim que calcatar i pues, ara pues, aquest dissabte tornaré, aquest diumenge, vaja, tornaré a no poder estar baix a pista, tindré que estar a dalt a la grada i pues és el que hi ha, intentarem millorar per part meva encara més, potser ja ni dialogar directament i esperem que no hi hagi més expulsions perquè la veritat és que em molesten i no m'agrada gens que passi, així que jo també intentaré ficar tot de la meva part per evitar que això passi, que torno a repetir, que crec que les dues últimes són tres tremendament injustes i no tenen cap sentit, però bueno, així estan les coses.
Com deies, doncs ara toca pensar ja en diumenge, que rebeu l'Aula Esport Reus, que és un equip de la Part Alta, que bé, doncs, tenint en compte ara la situació on esteu, doncs potser és un partit que ja no teniu tanta pressió i per tant, bé, doncs és un partit on teniu més a guanyar que a perdre i de fet a la seva pista ja ho està a punt de guanyar, un partit que també va ser força estrany i bé, doncs aviam si doncs, pot continuar aquesta bona dinàmica, no?
Sí, home, l'Esports és un equipazo, no? És un equip que està allí tercer, que és un molt bon equip, que a part per lo que es veu els resultats no deixen mai de competir fins l'últim segon, ja es va passar amb altres, com bé dius allí. Si no m'equivoco, ens vam arribar a ficar 1-5 a falta de 14 minuts, però bé, un penalti una mica estrany a falta de 40 segons i un, una última jugada d'atac de 5, ens va condenar a la derrota. Ojalá podem treure algo. Jo estic convençut que competir, segur que podem competir, els nois estan ara mateix amb un molt bon moment anímic, i tot i que sabem que serà molt complicat, perquè ho sabem, perquè tenen un molt bon equip i així ho han demostrat al llarg de la Lliga, per això estem tercers. Nosaltres creiem que podem intentar explicar les coses difícils i que se'ns guanyin, pues, que sigui perquè demostren que són clarament millors que nosaltres, i ojalà ho fem. Fins ara hem estat competint molt bé amb els equips de la part baixa, que està amb aquest inici de segona volta, i ara ens toca un rival en principi més potent, però ja et dic, ara tal com estem, jo crec que tenim que anar amb el pensament de que no sé si guanyar, perdre però, o empatar, però competir, jo crec que sí que podem competir, i aquesta és la idea, i amb això, amb aquesta idea anirem.
Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Ok, doncs moltes gràcies a tu també.
Miquel Mal, entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta victòria en el derbi per 1-5 a Calafell, i ara com anem centrats en aquest partit diumenge a les 4 de la tarda al Pavelló Municipal contra l'Aula Esport Reus.
El temps amb Marc Rodero.
Avui és divendres, som a les portes del cap de setmana. Ha estat una setmana passada per aigua, però amb tranquil·litat. El Baix Penedès, segur que força gent es pregunta què és el que ens espera, sobretot dissabte i diumenge. Això ho tenim resolt perquè ens ho explica el Marc Rodero. Bona tarda, Marc. Marc, bona tarda. Doncs sembla que no tenim el nostre home del temps, el qual sí, seguim ara. Hola, hola, que no et sentia. Deia que una setmana bastant gris, ja sé que hi ha hagut sol i amb pluja d'aquella que no fa mal i va força bé, i què ens espera?
Doncs ens espera que la situació vagi millorant a mesura que vagi avançant la jornada. A hores d'ara les precipitacions són presents arreu del territori, si bé que és cert que han canviat una miqueta el caràcter i deixen de ser tan importants i es transformen en plugins. Això vol dir que a mesura que vagi avançant la tarda ha d'anar desapareixent aquesta inestabilitat. Per tant, el cel quedarà cobert durant tota la jornada o durant tota la tarda, però sí que les pluges ja es aniran trencant una miqueta més i ja deixaran de ser tan continuades i quantioses. De quantitats de precipitació, arreu de la comarca, entre els 14 i els 16 litres d'aigua per metre quadrat.
Per tant,
una aigua molt benvinguda. Ha davallat o ha baixat, volem dir, la temperatura de forma destacable, i ha baixat també la riera de la Bisbal. Això ja és un indicador de que el terreny el comencem a tenir ja una miqueta saturat, i per tant, per poc que plogui, ja no té capacitat de poder absorbir l'aigua i ja literalment l'escup i fa servir, lògicament, aquests drenatges naturals, com són en aquest cas la riera de la Bisbal i el torrent del Lluc.
Això fa molts anys que no passava, eh?
Amb aquesta continuïtat, no, sí, no, és veritat, i perquè ens fem una idea de la capacitat que té de regeneració tot plegat, en pràcticament un parell o tres de dies, o anem a fer una miqueta més llarg, en una setmana els embassaments han recuperat aquesta quantitat que va entre el 40 i el 42%, per tant, han estat unes pluges molt efectives, que a hores d'ara també estan caient, i el que és més important també, les notables reserves d'aigua que tenim situades al Pirineu, amb aquestes nevades que van caure la setmana passada i que han caigut durant la jornada d'avui. Per tant, això, en definitiva, es traduirà, quan hi hagi el desgel, en aigua en els embassaments. I de cara al cap de setmana, dues jornades molt diferents a les que estem tenint avui. Per tant, ja dissabte, encara amb restes de nuvolositat, potser a primeres hores, però la tendència és que, per tot, es vagi estabilitzant l'atmosfera i el sol guanyi terreny i predomini. Per tant, tant dissabte com diumenge parlarem en conjunt d'uns dies tranquils i estables, sense deixar de banda els núvols, perquè seran presents, però sí que més trencats, més esqueixats i sense precipitació. Òbviament, amb el sol que esperem de cada cap de setmana, la temperatura repuntarà respecte a la d'avui. Per tant, encara hi queden entre 6-12 hores d'aquesta variabilitat i inestabilitat, però el cap de setmana en conjunt serà tranquil i estable.
I que el tinguis tu ben agradable, Marc, el cap de setmana, vull dir.
Perdó?
Que tinguis tu un agradable cap de setmana.
Moltes gràcies, Llorenç, i tu que ho puguis veure també i gaudir-ho.
Vinga, bona tarda i bona setmana i bon cap
bona
de setmana.
Bona tarda.
Adéu.
Adéu.
Doncs en anem, gràcies per la seva confiança i companyia. Com sempre, el preu del canó, sense punt de la freqüència modulada de serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Bona tarda.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa.